Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts pràcticament. Des de Tarragona continuem arrere en Cope. És divendres, és 22 de setembre, el dia en què ens hem aixecat novament amb ciutats empaperades de cartells de volem votar i amb imatges de mobilitzacions ciutadanes que continuen i no sembla que vagin a aturar-se. Aquests dies molts s'omplen la boca de democràcia a la vegada que critiquen que la gent surti al carrer, diuen que això és pressió als jutges. Clar que seria molt millor per alguns que la gent es quedés a casa, però el que no es pot fer és veure que això no està passant, que la gent no està sortint cada dia al carrer per reclamar que se l'escolti com a mínim. Això no es demana gaire i és democràcia, no altres coses. Com cada dia hi posarem música tot plegat, tal dia com avui, 22 de setembre, ens deixava Tino Casal. Avui al programa repassarem tota la informació de les comarques de Tarragona, tindrem també llibres, parlarem amb Susana Fortes de la seva darrera novel·la, Septiembre puede esperar. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per parlar amb Cope Lleida de què? Doncs de propostes per aquest cap de setmana i de cinema. Recordin que esperem les seves propostes i opinions al nostre compte de Twitter, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de 2:15 al 93.5, al 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin, en directe, a través del web o l'app de Cope. Ja saben que només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Amar de prisa, amar de pie, no sé por qué. Me ocultas algo, tu doble riesgo corre.
Tarragona.
Estàs informat.
12 i 23, obrim bloc informatiu a Maria de Serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, bon dia.
Bon dia, ens llevem amb un cel força ennuvolat, en alguns casos tapat. Es mantindrà així avui tot el dia amb el pas d'un nou front que serà força actiu a l'interior, on esperem precipitacions i ruixats, possiblement forts en alguns punts amb tempestes ocasionals i tot. Les temperatures baixen, s'esperen màximes de 25 graus a Tarragona, 24 a Reus, 26 a Tortosa o al Vendrell i 23 a Gandesa. El vent, però, continuarà força fluix, variable, amb tendència litoral a bufar de llevant.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Tranquil·litat a les carreteres tarragonines. Segons el Servei Català de Trànsit, aquesta hora sí que els expliquem que la circulació de trens de la línia R15 entre Móra la Nova i Guiamets està tallada des de 9:45 del matí per un atropellament mortal. Segons Renfe, la incidència no afecta la freqüència de pas dels convois. Precisament en trànsit els expliquem avui que una persona ha mort i una altra ha resultat ferida lleu aquest matí en un accident entre una furgoneta i un camió a l'AP2, a Vilarrodona, l'Alt Camp. Ha passat poc abans de les 7 i encara ara se n'investiguen les causes. A causa de l'impacte, ha mort el conductor de la furgoneta, un home de 55 anys. En plana de successos, els Mossos han enxampat un conductor a 224 km per hora per l'AP7 al Baix Camp, té 25 anys i és d'Igualada. El van enxampar a les 12 del migdia en un tram limitat a 120. I notícia destacada aquest matí, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han detingut a Vinaròs un home presumptament relacionat amb els atemptats de Barcelona i Cambrils. Es tracta d'un home d'origen marroquí resident a Espanya. Segons fonts de la lluita antiterrorista, el detingut mantenia una estreta relació amb diversos dels terroristes que van participar en els atacs, especialment a Abdelaki Essati, imam de Ripoll i cervell dels atemptats. A més, els hauria facilitat documentació per comprar substàncies per elaborar els 100 quilos d'explosius i els hauria posat mitjans de transport per a la seva activitat. Encara en successos, els Mossos han detingut 4 persones a Reus per robar a l'interior d'un vehicle i utilitzar les targetes de crèdit que hi havia a l'interior. Els arrestats haurien forçat la porta del conductor d'una furgoneta que estava estacionada al carrer a Reus, li van robar la bossa on duia targetes i les van fer servir per diversos pagaments. En total van gastar 103 euros. Els detinguts són 2 homes de 37 i 32 anys amb nombrosos antecedents penals i 2 dones de 32 i 23 anys sense antecedents, tots 4 veïns de Reus. Els Mossos van trobar l'ordinador portàtil que havien robat amagat sota un cotxe situat al costat d'on eren les 4 persones i les targetes en una paperera amb les restes de les compres que els detinguts havien fet. Obrim plana política, els alcaldes de Reus, Torredembarra i Amposta s'han negat a declarar davant la Fiscalia en el cas que els investiga per la seva col·laboració amb el referèndum de l'1 d'octubre. Centenars de persones es concentraven aquest dijous a les portes de l'Audiència de Tarragona per donar suport als alcaldes amb crits de "no estàs sol" i "votarem". Regidors i alcaldes del territori donaven també el seu suport als investigats. Carles Pellicer, alcalde de Reus, no va declarar perquè assegura no ha comès cap delicte i perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja investiga aquesta causa.
Em sento molt tranquil, serè, perquè no he fet res malament, no hem fet cap delicte. La llibertat d'expressió i atendre les peticions dels ciutadans i els anhels d'un poble doncs és allò més gran que podem fer en aquest moment, el dret a decidir i el fet d'expressar la voluntat dels catalans.
L'alcalde de Torredembarra, Eduard Rovira, ha denunciat una causa general, qualificat la situació d'estrambòtica.
Ens hem acollit al dret de no declarar. És una situació realment bastant estrambòtica i bastant, diríem, una mica inclús kafkiana. No hem fet res de manera que ni el mateix fiscal ha entrat a buscar cap volta de res perquè la cosa està com a molt clara.
També davant la Fiscalia, l'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, que ha garantit que seguiran treballant per l'1 d'octubre, malgrat que les garanties i la normalitat, diu, estan disminuint.
Ell ha acollit el dret a no declarar perquè no he fet res dolent i perquè això no és un judici. I, en tot cas, quan hi hagi un jutge, perquè llavors s'haurà determinat que realment hi ha un delicte, a consideracions de la justícia espanyola, ja declararem, però ara no.
L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, acudirà dilluns de manera voluntària davant la Fiscalia i va voluntàriament al ser diputat al Congrés i, per tant, aforat. Precisament els alcaldes i alcaldesses de les comarques del PSC del Camp de Tarragona han fet pública aquest dijous la seva petició de que cessin els escorcolls a institucions i les detencions de càrrecs públics. Diuen que això no ajuda a resoldre el conflicte i reclamen vies urgents de diàleg. En la mateixa línia, els abats de Montserrat i Poblet han demanat prudència als governants per construir, diuen, un diàleg constructiu. Recorden el dret de la participació política i la llibertat d'expressió dels ciutadans, així com l'obligació dels governs d'escoltar la majoria i respectar la minoria. En plan econòmica, l'economia de les Terres de l'Ebre continua recuperant-se lentament amb una destacada caiguda de l'atur. Són les dades de l'informe de conjuntura econòmica que també ens diu que l'estacionalitat de l'ocupació i la temporalitat de molts llocs de treball tornen a ser l'aspecte més negatiu. El reforç de la indústria és una de les assignatures pendents a les Terres de l'Ebre i sobretot la creació d'un motor global d'impuls a les empreses exportadores, les gairebé 3.000 societats ebrenques. Joaquim Margalef és professor i membre del grup de recerca d'indústria i territori de la Universitat Rovira i Virgili.
Les grans empreses van passar la crisi del 2008 relativament bé, les petites van tenir moltes dificultats financeres i llavors van fer un esforç d'exportació. I per això hi ha tantes empreses exportadores. Pensem que hi ha unes 3.000 societats, hi ha unes 3.000 empreses exportadores. És a dir, totes les empreses s'han plantejat exportar i n'hi ha algunes que exporten elevats percentatges de la seva producció. Això crea una cohesió, crea un teixit, però fa falta, diguem-ne, un motor impulsor global.
Arribem al punt de 12:45. Han denunciat ús fraudulent en la concessió d'aigua del riu Siurana per abastir el Baix Camp i el Tarragonès. Veïns d'aquesta comarca, plegats sota la plataforma Siurana Viu, asseguren que l'aigua del pantà de Siurana és desviada a la riera de Riu de Canyes, es destina majoritàriament a usos industrials i d'oci, no previstos en la concessió inicial, en comptes d'usar-se amb finalitats agrícoles o per ús de boca. La CUP ha presentat mocions de suport al priorat. Escoltem el cupaire Sergi Saladier.
Revertir i reclamar doncs, aquest ús fraudulent d'aquesta aigua desviada del riu Siurana cap a Riu de Canyes, cap a usos que no són els originaris pels quals doncs, se va donar la concessió. Són usos doncs, industrials o recreatius o urbans, podríem dir, que no haurien d'estar permesos i que especialment doncs, en èpoques de sequera el que provoquen és que aquest riu baixi eixut i els pobles que històricament s'han abastit aquí al Priorat d'aigua del Siurana doncs, tinguin problemes a d'abastiment d'aigua de boca en ple estiu.
12:31, repassem portades de diaris, comencem pel de Tarragona que diu Institutos CAP i Universitat Rovira i Virgili seran col·legios electorales en Tarragona. Al Reus Digital, centenars de reusencs tornen a encartellar el centre a favor del referèndum i si fem una ullada al del camp.cat i trobem a aquesta hora un miler de persones encartellen els carrers del centre de Reus. Finalment avui destaquem la portada del diari Més que diu la Generalitat posa en marxa un web per consultar col·legis electorals. Ens aturem 2 minuts per la publicitat i continuem amb més coses aquí a Rere en Cope. No se'n vagin.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, porque lo revisamos continuamente para que compruebes cada día lo buenos que son.
Y ahora además con las mejores ofertas.
Como el aceite de oliva virgen Carbonel, por solo 5,99 euros la botella de un litro.
O llévate 2 botellas por solo 8,70 euros.
En Hipercor y supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Hola, soy Antonio Resines y como actor tengo que cuidar la memoria, por eso tomo The Memory. The Memory refuerza mi memoria y no hay guión que se me resista. Hazme caso, si quieres tener buena memoria, The Memory, de Pharma OTC.
Viatges per autopista? La seguretat viària és important per a tu i per a nosaltres. A Autopistes t'acompanyem en els teus desplaçaments i vetllem per la teva seguretat. Davant qualsevol incident, situa't darrere de la barrera o al més allunyat del trànsit i protegeix-te. Estiu segur amb Autopistes.
Per misericòrdia, munta't la festa a Reus! Amb el Festival de Rumba Catalana, la Trobada Internacional de Gegants, la Diada al Mercadal, cercaviles i actes tradicionals. I el dissabte 30, gran concert de la capital amb Macaco. Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Herrera en Copia Tarragona, amb Mònica Carrasco. Pàgina 0.
Hay escritores de nacimiento y escritores por necesidad. Marcel Proust, por ejemplo, era de los primeros, un tipo que empieza a tejer una crisálida en su cabeza porque su madre no le ha dado un beso de buenas noches. Ya me dirán. Emily J. Parker, en cambio, era de los segundos. Para ella, vivir y escribir eran dos caras de la misma moneda. Solo dependía de en qué lado de la barrera se situara. La realidad era inexplicable, imperfecta y peligrosa e inmanejable, y ella trataba de organizarla para darle un orden, o sea, un sentido de la secuencia. Eso la tranquilizaba. Este es un fragmento del libro que nos ocupa hoy, Página Cero para Septiembre Puede Esperar, de Susana Fortes, y a la escritora la tenemos al otro lado del teléfono. Susana, muy buenos días y gracias.
Hola, buenos días.
Un placer tenerte aquí. Hoy acabas de presentar este Septiembre Puede Esperar. Cuéntanos un poco de dónde surge esta historia. A ver.
Bueno, es complicado porque las historias, más que el lector, más que atrapar una historia, hay que reconocerla cuando se te presenta, ¿no?
Sí.
Y yo lo primero que tuve fue de Emily J. Parker, fue sus zapatos.
¿Así? ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame.
Sí, son esos zapatos de tacón con la puntera abierta.
Sí.
Que estaban de moda, ¿no? Y digo, sí. Yo, a ver, ¿a quién se le ha ocurrido semejante moda de zapatos para el peor invierno de la guerra? Porque estamos en 1940, Londres bombardeado, y tengo esa imagen de una mujer muy joven caminando entre los escombros con esos zapatitos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, me fueron surgiendo la atmósfera, la época, las características de este personaje, de esta escritora, ¿no? Que un buen día desaparece del mapa y nunca nadie vuelve a verla con vida, ¿no? Uh-huh. Y el asunto de las desapariciones es que, bueno, a mí me genera una muchísima intriga, ¿no? O sea, como la necesidad de cubrir los espacios en blanco, ¿no?
Bueno, de hecho es lo que hace tu protagonista en este caso, ¿no? Rebeca se encarga de reconstruir o intentar reconstruir un poco este puzzle de la vida de la escritora, de Emily, que desaparece de la nada.
Sí, que desaparece el de Londres, además un día en que Londres está lleno de gente, porque no, es el 8 de mayo de 1955 cuando se está celebrando el 10º aniversario del fin de la guerra, o sea, un día de fiesta, y en medio de toda la multitud, pues esta mujer ya no se la vuelve a ver nunca más, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, Rebeca, como dices, es una estudiante, es una treintañera que consigue una beca para... Ella está obsesionada con Emily J. Parker, le gusta como escritora, pero más allá de eso, encuentra que en su desaparición hay algo raro, hay algo crudo, y se mueve para intentar que algún profesor se la dirija, y bueno, en su facultad no encuentra a nadie, pero por fin un profesor emérito en Londres, Robert Whelan, pues se presta a ayudarla, ¿no? Y allá que se va con su maleta y llega a Londres en medio de la peor nevada del invierno, con un caos aéreo tremebundo, el metro colapsado y tal, y allá se va y ha alquilado una habitación en Notting Hill, en la casa de la señora Bartholomew, que está allí con su gato, y bueno, pues en esa guardilla es, digamos, su santa santorum, ¿no? Su espacio, sí. Ahí donde tiene un ordenador conectado, la calefacción que no funciona, en fin, para ahí es donde ella se las tiene que ver con todas las piezas del puzzle que no le acaban de encajar, ¿no? Y ahí se las tiene que apañar como puede.
De hecho, esta curiosidad de Rebeca, que empieza siendo literaria, ¿no? Una curiosidad literaria, sí, acaba yendo más allá, y además, yo no quiero desvelar cosas de la historia, ¿eh? Pero vamos, que acaba ella encontrando muchas conexiones que no sabía que tenía con la escritora que la interesaba tanto, ¿no?
Es que en el fondo, cuando tenemos una obsesión de este tipo, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando tenemos algo que nos llama por algo, no sabemos bien por qué, en el fondo estamos tratando de buscar en los misterios ajenos soluciones a enigmas propios, ¿no? Mm. Es decir, cuando sientes que algo te compromete o te implica personalmente, ¿no? Que estás como muy obsesionada con eso, en el fondo, aunque no lo sepas, detrás hay una razón, ¿no? Y en el caso de Rebeca también la hay. Hay algo en la vida de Emily Jane Parker que le afecta y que le atañe personalmente, ¿no? Y ya se irá dando cuenta, ¿no?
De hecho, la historia de Rebeca, de Emily, es un poco también, o sea, nos sirve para que nos cuentes muchas cosas de esta época en que sitúas a la escritora, ¿no? Esa posguerra, ese, sí, bueno, Bletchley Park, época, ¿no? Ese Londres de la post-Segunda Guerra Mundial, vaya.
Sobre todo ese Londres de la resistencia también, del Blitz, ¿no? Sí. Porque esta escritora, cuando era una adolescente, pues como muchas mujeres inglesas, trabajaba en el entorno de Bletchley Park, que era el corazón de la inteligencia británica, ¿no? Donde trabajaba Alan Turing, donde estaba intentando descifrarse el código Enigma, ¿no? Y bueno, esto es conocido por todo el mundo, pero no, mucha gente no sabe que en torno a eso había más de 10.000 mujeres transcriptoras, taquígrafas, secretarias, tratando de encontrar pautas y anomalías en las líneas de código para ayudar a esta labor de investigación. Y Emily era una de ellas, ¿no? O sea, que ella es adolescente, o sea, empieza su adolescencia y su iniciación sexual y todo en un nido de espías, ¿no? Uh-huh. Y eso de alguna forma conforma su carácter, ¿no? Y ahí conoce al que después será su marido, ¿no? Un matemático brillante. y su vida empieza a transcurrir ahí. A mí ese Londres es maravilloso, ¿no? Me parece el Reino Unido era el único país en ese momento que estaba aguantando el tirón, porque el resto de Europa estaba ocupada por los nazis, ¿no? Y ese espíritu de la resistencia, ¿no? De la ciudad destrozada, llena de cascotes y cristales, pero las tiendas abiertas con el letrero business as usual, ¿no?
Sí.
O sea, seguimos abiertos. Pues ese espíritu de la resistencia a mí me fascina mucho, ¿no? Creo que es un mundo que tuvo su punto de gloria en ese momento y que luego, bueno, ahora, después del Brexit, está en horas bajas, ¿no?
Uh-huh.
Pero es un mundo que me parece muy fascinante y muy cinematográfico también.
Susana, yo escogía un fragmento del libro para empezar esta entrevista. Decía que hay escritores de nacimiento y escritores por necesidad. No sé si preguntarte en qué grupo te sitúas tú.
Bueno, yo quería establecer una diferencia entre estos escritores solemnes que dicen que ellos ya nacen escritores y que ya nacen con esa solemnidad, ¿no?, y con esa tal, y todos aquellos para los que escribir es una necesidad vital. Yo me encontraría entre esos, ¿no? Es decir, escribes porque es tu manera de estar en el mundo, ¿no?, porque es tu manera de entender la realidad, de darle forma. Yo creo que los lectores también, porque en realidad leer y escribir son dos caras de la misma moneda, ¿no? Depende de qué lado caiga, te sitúas en un bando o en otro. Yo me considero sobre todo lectora, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando escribo, también soy lectora. Es decir, yo no tengo una historia cerrada de antemano, ni sé lo que va a pasar de la primera palabra a la última, sino que voy simplemente con un poquito de ventaja con respecto al lector, unas páginas por delante, ¿no? Y a veces eso... Sí.
No, dime.
No, que eso a veces es bueno, porque por una parte te obliga a estar en constante tensión y saber qué pasa, porque necesitas saber, o sea, la intriga y el suspense forma parte de ti y depende de ti, y entonces te compromete por entero, ¿no? Y hace que estés muy, muy, muy viviendo la novela muchísimo, ¿no? Pero por otra parte, a veces te lleva callejones sin salida, ¿no? Y te encuentras, pues, yo qué sé, a veces dices, ostras, ¿y ahora cómo saco yo a esta mujer
de este problema, ¿no?
De este callejón y de este problema en el que la he metido, ¿no? Y a veces te encuentras con dificultades y con momentos así que te tardas 2 o 3 días en retomar otra vez la escritura, ¿no? Y hasta que te das cuenta de que es en esa cuerda floja donde tienes que dar el salto de altura, ¿no?
Uh-huh.
Y cuando lo descubres es muy, muy gratificante para un escritor, ¿no? Y luego la historia te va llevando, porque la historia tiene su propia dinámica, ¿no? Y el escritor simplemente tiene que seguirla, saber seguirla.
Uh-huh. No sé si a veces a Rebeca en la historia le pasa, necesita un último empujón que llega, en este caso llega de la mano de otro de los personajes, ¿no? De Alex. No sé si también a veces pasa, ¿no? Cuando estás inmersa en una historia y te bloqueas, pero de repente alguien llega y te da ese empujón, ¿no?
Es que este es un trabajo, sí, tan solitario que a veces necesitas que alguien crea en ti, ¿no? Y que es ese empujón al que te refieres, ¿no?
Uh-huh.
No hace falta que te aplaudan, pero se agradece que crean un poco en ti, que estén ahí, ¿no? Y esto es lo que hace Alex, el novio de Rebeca, que es de Lugo.
Sí.
Que tener un novio de Lugo no es una bicoca.
Sí, de hecho, a través de la historia y todo lo que le va pasando a Rebeca en Londres, ella va recordando, ¿no?, cosas de su infancia en Galicia, ¿no? Y nos va contando, nos va, bueno, descubriendo un poco más a Rebeca, a esa, ¿no?, esa especie de lucha constante con su hermana, ¿no? Bueno, esas abuelas maravillosas, abuela Lola.
Sí, es una novela de mujeres, mujeres protagonistas, ¿no? Pero también de rivalidad entre mujeres, de rivalidad entre hermanas, de amistad entre mujeres también. Es decir, son mujeres que entre la espada y la pared eligen la espada.
Sí. Yo digo, no quiero desvelar mucho. Yo les invito a los oyentes a que descubran este Septiembre puede esperar, que entren en esta en ese Londres de Rebeca, de Emily, de Alex, del profesor Whelan, de Brenda Mulligan, ¿no? De todos estos personajes.
Sí.
Susana, siempre, la tienen publicada, por cierto, con Planeta. Siempre acabo esta entrevista preguntando a la escritora, en este caso, ¿qué lee? Tú has dicho que eres una gran lectora. ¿Qué tienes estos días entre manos?
Pues que estoy leyendo un libro muy raro y muy exquisito que se titula Los colores de nuestros recuerdos, de un francés que se llama Michel Pastoureau, y que es una delicia porque no es ni novela, ni poesía, ni ensayo. Cuenta la memoria sentimental que él tiene de los colores y mucha erudición en torno, pues por ejemplo, el azul no forma parte del... No se nombra en ningún texto antiguo que el cielo es de color azul, por ejemplo, ¿no? Sí. Es algo muy reciente y tiene cosas muy curiosas y que a mí como escritora me llama mucho la atención. Y estoy entretenida con este libro últimamente, ¿no? Estos días.
Pues mira, a mí se me parece muy interesante escuchar a ver qué leéis vosotros. Yo esta semana he estado con Septiembre puede esperar, así que aquí va la recomendación. Susana Fortes, ha sido un placer. Vuelve cuando quieras.
Para mí también. Gracias. Para mí también.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Viatges per autopista? La seguretat viària és important per a tu i per a nosaltres. A Autopistes t'acompanyem en els teus desplaçaments i vetllem per la teva seguretat. Davant qualsevol incident, situa't darrere de la barrera o al més allunyat del trànsit i protegeix-te. Estiu segur amb Autopistes.
Per misericòrdia, munta't la festa a Reus. Amb el Festival de Rumba Catalana, la Trobada Internacional de Gegants, la Diada al Mercadal, cercaviles i actes tradicionals. I el dissabte 30, gran concert de la capital amb Macaco. Festes de la Mare de Déu de Misericòrdia. És un missatge de l'Ajuntament de Reus.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @ COPE Tarragona.
Continuem a COPE Tarragona amb més qüestions. Saben que aquí parlem cada setmana de nutrició, de salut, també de gastronomia, evidentment, i per això creiem que és important explicar-los el següent projecte del que formaran part investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb la Universitat de Navarra i també la de Harvard. Es tracta d'un estudi que analitzarà la relació entre la dieta mediterrània i la reducció de malalties cardiovasculars. Volem saber-ne més i per això ens acompanya avui el professor Jordi Sala Salvador. Ell és director de la Unitat de Nutrició Humana de la URB i investigador de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili. Jordi, què tal? Molt bon dia i gràcies.
Hola, bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. He dit una cosa que potser a molts oients els sonarà obvi, no? Que és la relació entre la dieta mediterrània i, diguéssim, la reducció d'algunes malalties o un estil de vida més saludable, perquè això ja jo crec que ho tenim tots bastant pit avall, que es diu, no?
Sí, la veritat és que cada vegada tenim més evidències de la importància que té la dieta mediterrània en la prevenció de la salut, en la prevenció de moltes malalties, no? Entre elles les malalties cardiovasculars. De fet, nosaltres fa uns anys vàrem fer un estudi, que vam començar l'any 2003 i vam acabar l'any 2010, on vàrem demostrar amb alt nivell d'evidència que aquelles persones que seguien una dieta mediterrània enriquida amb oli d'oliva, verge extra o fruits secs, sí, tenien un 30% menys de risc de desenvolupar amb el temps infart de miocardi, accident vascular cerebral, o sigui l'embòlia cerebral, o bé de morir-se per aquestes dues causes.
Uh-huh. Per tant, tenim ja, diguéssim, una base científica, no?, de que això, doncs, aquesta relació entre una dieta mediterrània i aquesta reducció d'algunes malalties existeix. Què és el que analitzareu exactament en aquest estudi que ha començat aquest mes d'agost?
Bé, aquesta és la continuació d'aquest estudi, precisament, que acabo d'explicar, sí, que és l'estudi que n'hi diem Predimet, que vol dir prevenció amb dieta mediterrània, no? Els participants els hi vàrem obtenir mostres de sang, i a partir d'aquestes mostres de sang, actualment amb tècniques que són molt complexes, podem inclús determinar més de 7.000 metabòlits, no?, que circulen per la sang, no? I el que volem veure precisament són dos aspectes. Per un costat, si hi ha metabòlits que van per la sang que ens poden prediure de forma temprana l'aparició de malaltia cardiovascular. I per altre costat, també volem veure si esclarir els mecanismes pels quals nosaltres hem observat aquest benefici de la dieta mediterrània, no? Perquè quan nosaltres mengem, doncs se produeix una sèrie de metabolits al nostre organisme i els canvis en aquests metabolits doncs poden explicar part del que nosaltres estem veient, no? En aquest cas, aquesta reducció del 30% de la malaltia cardiovascular.
S'estudiarà aquesta la relació amb alguna afectació concreta, Jordi, dins de les malalties cardiovasculars, que són vàries, múltiples, diguéssim?
Sí, a veure, nosaltres ja hem començat, ja tenim un altre projecte que miràvem doncs, també amb aquesta població l'aparició de diabetes, no? Però actualment aquest projecte finançat per el National Health Institute dels Estats Units, el que pretenem és averiguar el que passa amb tres malalties cardiovasculars que són d'alt impacte. Una és la fibril·lació auricular, que és el trastorn del ritme cardíac més freqüent que existeix en la població. L'altre és l'aparició d'insuficiència cardíaca, o sigui que el cor no arriba a funcionar en un moment donat, i l'aparició de malaltia arterial perifèrica, que afecta bàsicament a les cames i que doncs, també és una malaltia freqüent cardiovascular. Bàsicament ens centrarem en aquestes tres malalties.
Són 4 anys de feina, evidentment, no? Nosaltres, i sobretot a la premsa, que ens agraden allò els resultats molt, molt ràpid. Com es planteja aquesta, una feina així tan important, no? Amb un estudi tan ampli a 4 anys vista?
Sí, bé, la primera part consisteix en aïllar les mostres i les enviarem cap a Estats Units, a Harvard, allà al Broad Institute, allí faran tota la determinació de tots els metabòlits i doncs a partir d'aquí el que començarem és estudiar doncs per què aquests metabòlits doncs poden ser predictors de malaltia. Això és important perquè en el fons trobar alguna manera d'identificar aquelles de forma temprana, aquelles persones que desenvoluparan amb el temps malaltia cardiovascular, això té un interès molt gran, no? Perquè això vol dir que aquelles persones, si tenim el mètode per poder-ho fer, doncs d'alguna manera això ens servirà per focalitzar el tractament d'aquelles persones que sabem que al final faran aquella malaltia, no?
Clar, ens pot ajudar a prevenir, que és importantíssim, no?
Sí, clar. Aquesta és la idea, no? I bé, el que farem doncs és això i intentar analitzar doncs si existeixen doncs metabòlits o existeixen línies metabòliques que puguin explicar aquest benefici de la dieta mediterrània, perquè sapiguer els mecanismes pels quals passa una cosa és imprescindible per trobar tractament o per trobar en algun moment donat doncs, sistemes de prevenció, com deia.
És un estudi importantíssim, a més és no, important la presència en aquest cas de la Rovira i Virgili, no? Part d'aquest estudi, com dèiem, es coordinarà, diguéssim, a tres bandes, entre la Rovira i Virgili, la Universitat de Navarra i també Harvard.
Sí, de fet, nosaltres ja des de fa temps tenim relació amb investigació i tenim projectes d'investigació en col·laboració amb les dues institucions. Això seria, podríem dir, la manera de consolidar aquesta relació que tenim des de fa anys tant amb Harvard com amb la Universitat de Navarra. A més, també hi participaran altres investigadors de l'estudi Predimet d'altres institucions, que pensem que són 11 centres que varen doncs, participar en aquest gran estudi.
Aquí al programa hem parlat en diverses vegades de diversos estudis, també moltes vegades feu des de la universitat petició, no?, de que la gent, de que col·laborem amb aquests estudis, en aquest cas teniu ja, diguéssim, les persones, no?, les quals s'analitzaran aquests resultats durant 4 anys, però que important és que també la ciutadania col·laborem amb els investigadors.
Això és imprescindible. A veure, la medicina no pot avançar sense que hi hagi ensajos clínics i sense que hi hagi estudis d'investigació, i la medicina doncs necessitem moltes vegades de persones voluntàries, no? Que doncs obtinguem a través d'elles doncs informació, o bé que se siguin sotmeses doncs a tractaments experimentals sempre amb la màxima seguretat possible, ben entès, eh? Però si no hi han voluntaris, és molt difícil que la ciència avanci, i a partir d'aquí nosaltres treballem amb col·laboració amb moltes persones i els hi hem de dir, doncs, els hi hem d'agrair aquest aspecte, no només per l'estudi, per nosaltres, sinó perquè sense aquest altruisme no podria avançar la ciència.
Clar, és important aquesta col·laboració, i per això nosaltres també intentem conèixer, no?, una mica per dins el que es fa des de les universitats, no?, perquè és importantíssim que sapiguem que aquesta feina és necessària. Tindrem els resultats d'aquí un temps. Jordi, jo t'agraeixo molt que ens hagis atès aquesta estoneta, i evidentment hem parlat de la relació de la dieta amb aquestes malalties, però no només és la dieta, no? O sigui, evidentment la dieta és una part essencial, però és una més a més. També és l'esport i moltes altres qüestions, no?
Sí, al final és l'estil de vida.
Clar.
Està claríssim que bé, per previndre la malaltia, doncs, hi ha el fet de no fumar, no? D'abstenir-se de beure massa alcohol,
sí.
De fer activitat física al temps lliure, i també la dieta és un factor també molt important, que també està relacionada amb les malalties més prevalents, amb la qual hem de cuidar-nos, i això és molt important. Mm-hmm.
Doncs el Jordi Sala Salvador, que és director de la Unitat de Nutrició Humana de la URB, investigador de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili, i també doncs, coordinador d'aquest projecte. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, i molt bona feina.
Gràcies a vosaltres.
Merci.
Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Dos minuts, pràcticament, i arribarem ja al punt de la una. Avui ens hem quedat sense temps. Teníem pendent parlar amb els xiquets de Tarragona, però bé, ho farem en qualsevol altra ocasió. El que sí que els vull recordar és que aquest cap de setmana que s'ajunta aquí Santa Tecla i Misericòrdia, després repassarem alguns dels actes, tenen una cita molt important el proper diumenge. Ja saben, demà és la Diada de Santa Tecla, Diada Castellera, però el diumenge tenim dins aquestes festes els pilars, els tradicionals pilars caminants. Ja sabem, diumenge, Diada de la Mercè, a la plaça de les Cols, veurem a les colles tarragonines, sempre per estricte ordre d'antiguitat, els xiquets, la jove, la del Serrallo i la de Sant Pere i Sant Pau, aquests pilars a peu que aniran des de... pujaran les escales de la catedral, saluden, no?, pugen al Pla de la Seu, baixen i després baixen aquest carrer major avall, aquesta baixada de la Misericòrdia, fins a l'Ajuntament. No s'ho poden perdre, ja saben, els pilars caminants. Serà el proper diumenge 24. Dilluns en parlarem al programa, us seguirem molt atentament aquest cap de setmana. Jo els deixo ara amb la nostra cançó del dia, que és aquest Eloís, de Tino Casal. Ja saben que aquí, doncs, hi ha aniversaris de cantants que ens agraden, que ja no podem celebrar, per desgràcia, però podem celebrar la seva música. Amb ell arribarem al punt de la una. Tornem en 5 minuts, després dels serveis informatius, agafem la Nacional 240 i ens anem ràpidament a connectar amb COPE Lleida, perquè hem de parlar de propostes per aquest cap de setmana i de cinema, a veure com ve la cartellera.
Me ocultas algo, tu doble riesgo correré.
La una, las 12 en Canarias. Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, La Última Hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Centenares de personas siguen concentradas al frente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. A esta hora está previsto que empiecen a jurar su cargo los nuevos fiscales destinados a Cataluña. Allí está nuestro compañero Sergi Tor.
Todavía no ha empezado el acto solemne en el interior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, concretamente en el Salón de los Pasos Perdidos, que está recibiendo ya a los fiscales y también a los familiares en este acto de jura de los fiscales en Cataluña. Máxima expectación, obviamente, por el discurso que va a pronunciar el fiscal jefe José María Romero de Tejada ante la actual situación que se vive en Cataluña. En el exterior, más de 300 personas continúan con las consignas de independencia y de votaremos.
Y ya han empezado a declarar 6 de los 14 detenidos en la operación contra el referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre ellos está Josep Maria Jové, mano derecha de Oriol Junqueras. Jové ha sido relevado en su cargo para, según ha dicho el portavoz del gobierno catalán Jordi Turull, liberarlo de la multa de 12.000 euros diarios impuesta por el Tribunal Constitucional.
La mejor protección que el gobierno entiende que puede hacerle en reconocimiento justamente al señor Jové es acordar este cese y trasladarlo, porque a partir de aquí se puede dar por interrumpida la coacción y la actuación del Tribunal Constitucional hacia el señor Jové.
¿Y qué otras noticias están pasando a esta hora, Antonio Herraiz?
Pues la última hora, Pilar, nos lleva hasta Mérida. La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de formar parte del Daesh. Habría participado en la financiación de esta organización terrorista y también de buscar drones para los yihadistas. Se trata de un hombre de 34 años y de nacionalidad bangladesí. Esto es lo último, pero estamos pendientes de otra investigación que afecta también al terrorismo yihadista. Se ha detenido a un joven en Vinaroz, en Castellón. Tiene 24 años, se llama David Ben Yasa, es de origen marroquí y se le vincula con los atentados del 17 de agosto en Barcelona y en Cambrils. La última hora nos lleva también a Cantabria. Ha fallecido una de las personas afectadas por el escape de gas en un hotel de isla. Formaba parte de un grupo de jubilados del Rincón de la Victoria en Málaga y disfrutaban de unos días de vacaciones en este pueblo cántabro. En total resultaron afectadas 87 personas por inhalación de monóxido de carbono, de las que 4 permanecen ingresadas en estado grave. Y en México, los equipos de rescate siguen trabajando para tratar de encontrar supervivientes entre los escombros que dejó el terremoto. La cifra oficial de muertos se eleva a 286 personas. Entre los fallecidos hay un español, es el médico Leopoldo Nieto, madrileño, con origen en Alcázar de San Juan, y que se encontraba investigando cuestiones relacionadas con el SIDA. Se estima que debajo de los escombros podría haber medio centenar de personas. 10 españoles todavía no han sido localizados.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el regreso de Diego Costa es la noticia del día. José Luis Corrochano.
Mañana hay un Atlético de Madrid, Sevilla es tercero contra segundo, pero se ha colado por medio Diego Costa. Acaba de hablar el Cholo Simeone sobre el regreso del brasileño, del hispano-brasileño al Atlético de Madrid.
Puedo comentarles lo que sé, es lo mismo que saben ustedes, el principio de acuerdo, la revisión médica por delante. Oficialmente todavía no me han dado la noticia de que él está con nosotros, pero sí, es verdad todo lo que ustedes han visto, todo lo que se está trabajando con el Chelsea. La verdad que lo único que me importa ahora es el Sevilla.
A falta de ese reconocimiento médico, el Atlético va a pagar 55 millones de euros más 10 en variables al Chelsea, al equipo inglés. El brasileño tiene prevista su llegada desde Sao Paulo a Madrid a las 2 menos cuarto, aunque el vuelo llega con un poco de retraso. Es muy probable que esté mañana en el palco del Metropolitano para ese partido entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Mañana también se juegan varios partidos con el Real Madrid y el Barcelona como protagonistas. El Real Madrid va a visitar al Deportivo Alavés. Es el último problema de Zidane para la alineación. Es Kroos, el alemán, que no se ha entrenado. El Barcelona va a jugar en Girona, y el otro partido es el Málaga-Atleti de Bilbao con Michel en cuestión, el entrenador del Málaga.
Gracias, Corrochano. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
I ara que estem ben informats, com sempre, des dels serveis informatius de la cadena COPE, obrim la Nacional 240 i això és sinònim de que estem a divendres. I és sinònim que li he de dir a la Mònica Carrasco. Hola, què tal?
Hola, què tal, Ricard Álvarez? Molt bon dia, molt
bon dia a tothom. És
divendres. Quines ganes tenia.
Ja està, és la bona notícia.
Jo no sé si a tu t'ha passat, però a mi aquesta setmana se m'ha fet més llarga que un dia sense pa.
Home, sí, estan passant coses, i tampoc el que entrem en detalls.
No.
Saps en què vull entrar en detalls?
A veure.
que d'aquí 7 minuts parlarem de les estrenes de cine.
Sí.
I que tenim coses d'oci moltíssimes per recomanar des de Lleida i des de Tarragona.
Sí, i tant. Vinga, va, et deixo que comencis tu, que crec que la setmana passada vaig començar jo.
No, ja m'estic ben carregada.
Oi, sí.
Mira, jo tinc força coses aquest cap de setmana a Lleida, però us parlo de l'Obert del Centre Històric. Es tracta de fer moltes activitats durant aquest cap de setmana, que comencen avui divendres, al casc antic de la ciutat de Lleida, bàsicament amb 2-3 carrers, i ho podeu buscar a internet, Obert Centre Històric de Lleida, i trobareu tota la programació. Però només, mira, si us acosteu avui, que sapigueu que a 8:15 ja la inauguració, és la 8a edició que es fa d'aquest centre històric. La inauguració es farà a l'Associació de la Festa de Moros i Cristians, al carrer Panera, i que a partir de llavors teniu tot un seguit d'activitats obertes, a la gastronomia, a la cultura, a l'oci i a les famílies. Per tant, tot el cap de setmana el Centre Històric de Lleida estarà obert.
Oh, molt bé. A més, he vist, t'ha fanejat una mica, em sembla que es poden fer, faran visites al nou parador del Roser.
Sí, que perquè està al carrer Cavallers.
És una bona oportunitat perquè és un edifici al·lucinant.
Ha quedat molt bé, la veritat. Sí. Després l'emplaçament en podem parlar, però ha quedat molt bé. Uh-huh. Què em recomanes?
Doncs mira, noi, jo no t'ho acabaràs. Mira, ja t'ho dic ara, perquè aquest cap de setmana hi ha una conjura astral i conflueixen les festes de Tarragona, és a dir, les festes de Santa Tecla, i també l'inici, és el final de Santa Tecla i l'inici de les festes de Reus, les festes de Misericòrdia.
Ja esteu
per tant,
com voleu.
Estem com volem. No t'ho acabaràs, ja t'ho dic ara. De fet, jo el que faré és donar-vos els webs a tarragona.cat, trobeu el programa de totes les festes de Santa Tecla, que demà és la patrona i a més una diada castellera importantíssima, i a reus.cat trobeu les festes de Misericòrdia, que arrenquen ja, han començat ja de fet, però encara en tindrem tota la setmana. Dilluns aquí és dia gros perquè és festiu, però la setmana que ve hi ha un concert molt esperat, que ja en parlarem la setmana que ve. Jo d'entrada recomano que feu una ullada a tots els actes. Hi ha, evidentment, moltes activitats al carrer. A Tarragona és tradició que fan aquestes matinades, no?, amb tot el seguici popular. O sigui que a les 7 del matí hagis anat a dormir o no, tens el seguici, però bé, s'ha de sortir al carrer a celebrar. El que m'agradaria destacar aquest cap de setmana, la setmana vinent en parlarem més de Reus, però és que aquest diumenge, n'hem parlat avui al programa, aquest diumenge hi ha una activitat castellera molt especial, que són els Pilars Caminant. No sé si ho has vist mai, Ricard.
No.
Doncs mira, aquí s'ajunten les colles de Tarragona i per estricte ordre, una darrere l'altra, fan aquest pilar caminant, que és una cosa impressionant si no ho heu vist mai en directe, és i és diumenge.
És que un pilar ja és difícil de
fer. Doncs el pilar caminant, el munten, pugen les escales de la Seu fins a la Catedral de Tarragona, el baixen la baixada de Misericòrdia, que això és una cosa que si vas amb una mica de velocitat, ja caminant normal, acabes a la plaça de l'Ajuntament amb problemes, doncs baixen tots els pilars caminant fins a l'Ajuntament. És de veritat que és espectacular, no us ho perdeu si no ho heu vist mai.
Molt bé, doncs aquestes propostes, n'hi ha moltíssimes, busquem a les webs, com hem dit.
Sí, és que no me'ls acabaria, els balls vermut, els concerts als carrers, de jazz, reggae, és que tenim de tot, teatre, no s'acaba.
S'ha de buscar. Mira, fem una pausa i de seguida parlem de cinema, per si no teníem les agendes prou plenes.
Ah, vinga.
Es un incidente aislado y creo que hoy va a ser el día más seguro.
No es malo acudir a una tercera persona que te ayude.
Una subida de tipos, eso se va a ir reflejando en la hipoteca.
Intentamos no pensar en lo malo, cómo estará.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope.
¿Cómo está, doctor?
Nada, poca cosa. Tiene un pequeño encharcamiento pulmonar y un golpecito en la cabeza que le ha ocasionado un coagulillo, lo que ha derivado en una ligera muerte cerebral.
Le puedes quitar importancia a conducir con un par de cañas, pero a las posibles consecuencias no puedes. El consumo de alcohol al volante, aunque sea en pequeñas cantidades, puede multiplicar por 5 la probabilidad de sufrir un accidente grave o mortal. En carretera, un poco de alcohol es demasiado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
I el proper dilluns, dia 25, Endesa presenta la nova temporada de la Lliga Endesa, com ve fent des de l'any 2011. I allí estarà el migdia COPE, a partir de la 1 de la tarda, per explicar tots els reptes, valors i objectius que comparten Endesa i el bàsquet. No et perdis el dilluns 25, el migdia COPE, amb Endesa.
Està passant.
Estás en Herrera en COPE.
Pendientes del terremoto de 8 grados que se ha registrado hace unos minutos.
Está pasando en Madrid, en Barcelona, en Venezuela.
Venezuela está al borde del estallido social.
Que la realidad de Venezuela es fuerte, es dura.
Está pasando en tu calle, en tu empresa. Está pasando en tu móvil. Está pasando en Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomet, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Bé, doncs ja ho havíem avançat, segona setmana més que repetim sintonia, per tant està guanyant molts encers perquè sigui la sintonia definitiva del divendres de cine. Tu, Mònica, em vas dir que t'agradava.
A mi m'encanta aquesta sintonia, sí,
doncs,
sí, sí.
Jo crec que...
Dóna ja bon rotllo,
sí, sí.
Divendres.
Ja, jo crec que la deixarem, eh? I anem a saludar a l'experta de cinema, Laura González. Laura, què tal?
Hola, bon dia.
Bon també... dia, Laura.
Te mola aquesta?
Sí, a mi m'està
bé. Bueno, la va proposar la Laura. Molt bé, doncs estem a divendres i per tant es renoven les cartelleres, però com sempre anem a començar amb la pregunta habitual i és... Laura González, has anat al cine?
Sí, he anat al
has
cine.
Has anat al cine?
Sí.
He de buscar a Mònica aquí un redoble o uns aplaudiments o alguna cosa.
I què has anat vist? A veure? Què has vist?
Vaig anar a veure It. La del pallasso Pennywise. Ah. Està molt bé. No és tant terror com fantasia, és més fantasia.
O sigui... Sí, vamos, està molt bé, vol dir que jo no cal que hi vagi.
Sí, vull dir, és una cosa entre los Goonies i... A veure, que aquí us tenia guanyats, amb lo de los Goonies. No, però és una pel·lícula... És de terror? Bueno, tampoc fa tant terror, perquè és tan artificial, però si el pallasso, com les coses que passen, que caus més en la fantasia, no t'ho creus.
L'Stephen Hawking diu que es va morir de por en una escena. He llegit.
Stephen King o Stephen
Hawking? Ai, Stephen King. No, Hawking no, Stephen King.
Jo pues... no sé si a la Laura... Laura, fas veu... Jo no t'estic veient, eh? Però fas veu de que no t'ha agradat gaire.
No, clar, jo esperava veure una pel·li de terror.
Vale.
No una pel·li de fantasia. De
doncs aquí, les coses clares. Els que vulgueu una pel·li de terror, no cal.
No cal.
No,
cal.
Pels que vulgueu una pel·li de terror, doncs bé, aquesta setmana s'han ficat a la venda les entrades del Festival de Sitges, que es farà entre el 5 i el 15 d'octubre.
Ui, sí, ara vaig a fer cua. Directament.
Bueno, fica'm la música aquesta que t'he ficat.
A veure, sí, és veritat, que me fa un guió, m'ho fa molt bé la Laura, em fa un guió... Jo
però no li fas ni cas, no?
No, no, no. Espera que surt, eh?
Xan, xan.
Què m'has posat aquí, a veure?
És que a mi aquesta banda sonora m'encanta.
Sí, però no... No surt?
Mira quina tensió.
Ja que soni.
Ui.
És la banda sonora de Dràcula.
Oh, sí.
Que te l'he ficat alguna altra vegada, també.
No em sona, perquè no l'he vist.
Com que no?
No,
doncs
no.
Aquesta pot ser una bona oportunitat per veure-la, perquè...
Mònica, que no, que ja t'ho vaig dir, que jo sí, després no dormo, que no,
hi ha
que no
coses,
puc.
A veure, no estic d'acord. Una cosa és que no vaig a veure una pel·li de que estàs de susto i tal, però Dràcula és... O sigui,
però que no
Dràcula.
Fa por, Dràcula.
Home,
no fa por. No, és una cosa que va més enllà.
Però aquest, no, vostre, és de les
home,
que jo
por,
ja no
vaig. A veure, entén-me, fa por si tens 12 anys. A les nostres edats ja no, Ricard.
Bueno, això de la por, tu ja saps que jo quan vaig amb un parc d'atraccions no puc pujar res que s'aixequi de terra.
Ai, o sigui,
va, i no és problema d'edat.
En fi, Laura, doncs agafa les regles.
Què ha passat?
És la 50a edició del Festival de Sitges, que coincideix amb el 25è aniversari d'aquesta pel·lícula de Francis Ford Coppola, que era Dràcula de Bram Stoker. Llavors, Sitges aprofita la vinantesa de que celebren junts l'aniversari i la figura clau d'aquesta edició doncs serà Dràcula. Mm. Vale, suposo que tornaran a ficar la pel·lícula i bueno, també faran altres pel·lícules que també fan anys, com Terminator 2, que fan un passe, que tot i que la pel·lícula és del 91, pues mira, han dit, també la farem cola.
Una gran pel·lícula, eh? Una gran pel·lícula d'avanços tecnològics al cinema.
Jo, mira, jo soc molt del Festival de Sitges, però he de reconèixer que aquesta edició és una mica estranya. Li donen el premi honorífic a Susan Sarandon per una pel·lícula que es diu Rocky Horror Picture Show, que té com a 1000 anys, saps? Vull dir, no sé, aquest mateix cap de setmana estrenaran Blade Runner, la nova, i no faran cap passe de Blade Runner. Aquest any fa 40 anys de l'estrena de Star Wars. Tampoc decideixen fer res de Star Wars, no sé.
Escolta, mira, ara que treus el tema, Mònica Carrasco.
A veure.
Star Wars o Star Trek?
Ui. Star Wars.
Oh!
Molt bé, molt bé.
Haig de buscar un altre so de... Oh!
A veure, m'ha costat, i diré per què.
Esteu
perquè
abduïts,
tot i que
home, per
soc
això.
Més de Star Wars que de Star Trek, tampoc no et pensis, eh? No soc gaire fan de la saga, he de dir.
Ah, bueno.
No gaire.
És que pensa que la Laura té R2-D2 per casa, té ninotes d'aquests...
No, jo ho entenc, jo ho entenc. I mira, doncs ja que tinc aquí una
un
molt
pijama.
Fan... Laura, perquè tu aquestes... Jo la darrera no l'he vist, l'anterior, la darrera... És que jo em perdo ja.
Però quina és la darrera?
Prequeles, de tant a dir. La que van estrenar fa un parell d'anys, jo diria... No...
El despertar de la fuerza.
El despertar de la fuerza.
Episodio 7.
Cali, és la pregunta.
Sí, perquè...
Sí?
Sí, perquè havien de fer el 8 i el 9 després. I clar.
És que no, a mi m'avorreix.
El ja tema que... és que, clar, han de buscar nous herois, perquè Harrison Ford està molt gran.
Oh, mira, saps? Però ara està Blade Runner.
Sí, però jo crec que després de Blade Runner ja ha de retirar aquest home.
Home, jo encara esperava un altre Indiana Jones.
No, i encara sí, el veurem
encara
amb un altre
Indiana Jones.
Ah, això. No sé, jo trobo que ja podríem parar amb això de Star Wars, que ja les que eren ja ens agradaven molt.
No, s'ha d'amortitzar. Pensa que li ha costat un dineral a Disney.
Ja. Correcte.
I pensa que la que s'havia d'estrenar al gener del 2018 o el 2019 l'han hagut de plaçar un any, però que està...
Perquè hi ha hagut un follon amb el director.
Sí, sí, amb el director.
Mira, no sé què. Que facin el que vulguin, però amb mi que no comptin.
Bueno, vale, ara que ja sabem que això, de quin peu calcem cadascú de Star Wars i de Star Trek, Laura González, va, que estrenen avui?
Doncs mira, avui la gran estrena és Kingsman 2, El Círculo de Oro. És la segona part de Kingsman, Servicio Secreto, que va ser la primera, que la van fer el 2014. I, bueno, es tracta d'unes pel·lis britàniques d'espies amb molta acció. Es veu que en aquesta segona part, doncs, la trama és tan enrevesada que cansa l'espectador, que va buscant una pel·li senzilla com la primera. Al Círculo de Oro, que és la nova, es produeix un atac contra el quartell general dels Kingsman, allí a Gran Bretanya, i, bueno, doncs apareix un nou dolent, no?, on de buscar això. És com unes pel·lis de James Bond, però una mica satíriques, per a que ens entenguem. I, a veure, aquesta, doncs, com et dic, es produeix l'atac aquest, i Exi i Merlin, que són els dos agents protagonistes en aquesta pel·lícula, que estan interpretats per Taron Egerton i Mark Strong, doncs han de col·laborar amb una agència d'espionatge nord-americana per salvar el món, que són els Kingsman, però d'Amèrica. Dins de la resta del repartiment podrem trobar Colin Firth, que ja sortia a la primera pel·lícula, a Julianne Moore, a Halle Berry, a Jeff Bridges, a Channing Tatum, a Elton John, entre d'altres. Com podeu veure, és un repartiment amb força pes. Pot ser una pel·lícula entretinguda, però bueno, la primera jo sí l'he vist, em va agradar força, la veritat.
I ara arriba a Lleida. A Lleida fem l'estrena de la pel·lícula... Ho dic perquè per la musiqueta segur que és aquesta.
Correcte. I perquè t'he deixat un guió, Ricard.
Bueno, home, però no ho diguis, això, que així sembla que ja entengui una mica.
A veure, sorpreneu-me, que jo aquest guió no el tinc.
Laura.
Doncs bé, estrenem amb Cadena 100.
A Lleida, això,
sí,
eh?
A Lleida, La reina Victòria i Abdul, que també és una pel·li britànica, com l'anterior que us he dit.
És un drama, això.
Sí, és un drama històric sobre l'amistat d'una reina i un noi de color. ¿Vale? Clar que no va ser en qualsevol època, sinó que va ser al segle XX, a Gran Bretanya, i no va ser qualsevol reina, va ser la reina Victòria, que va ser la dona més poderosa del món durant el seu temps, perquè tenien totes les colònies, la Commonwealth i tot això. Bé, Abdul Karim, que era conegut com el Munshi, es va convertir en el servent de la reina Victòria l'any 1887. Després de que el jove es guanyés l'afecte de la monarca...
Això, que això va ser el segle XIX, no el segle XX.
Ai, sí, el segle XIX. He dit el segle XX? Oh, estic fatal.
Segle XIX.
És divendres, ja. Però escolta, és una cosa... És Judi Dench, en aquesta
sí,
pel·lícula.
Sí, correcte.
És meravellosa.
Sí, 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 sí. Doncs bé, ell primer va començar sent el seu servent, després va guanyar l'efecte de monarca i finalment va esdevenir el secretari personal i confident durant els últims anys de vida de la reina, cosa que no va ser gaire ben rebuda per la casa reial. És una d'aquestes pel·lícules tendres angleses que, bueno, que mostren les qualitats humanes de les seves personalitats més reconegudes. Que
està basat en fets reals?
Sí, està basat en fets reals, sí, sí, sí. Sí.
Mm-hmm. A més, mira, aquesta m'ha agradat.
Doncs mira, vine cap a Lleida, que l'estrenem...
Quan és això?
L'estrenem avui?
Avui a les 8.
Ui, no sé si sóc a temps, és que és Santa Tecla aquí. Bueno, clar. ara en parlem.
Doncs bé, aprofito aquesta musiqueta també per explicar-vos la Lego Ninjago pel·lícula. una pel·lícula estadounidense d'animació. És la nova entrega de les pel·lícules d'animació en stop motion amb els ninotets del Lego. La crítica ha dit que no és ni de lluny tan bona com les seves predecessores dins de la factoria de Lego Movies, però bueno, a veure, la trama tracta de com un heroi ha de convertir-se en ninja per lluitar contra un malvat dolent que resulta ser el seu pare. Vale? Tot amb un toc de comèdia que a mi personalment pues, em fa gràcia. Les pel·lis del Lego me fan riure, no sé. Doncs bé, l'heroi haurà de buscar-se uns aliats que acabaran sent com els Power Rangers, però en Lego, i hauran de protegir la illa on viuen, que és la illa de Ninjago, contra un mal que els portarà doncs, bé, a unir-se contra... O sigui, a unir-se amb el primer malvat del film, que és el pare de l'heroi, per combatre un enemic major.
Que va de drames, això, avui.
Sí, veig que avui estem d'un seriós.
Però que, has dit que n'hi hauria alguna que a mi que m'agradaria o no, avui?
Sí, home, te l'he deixat pel final, perquè te'n recordis.
Val. Aquesta és del... Espera, que aquesta sí que la sé.
Home, aquesta com no la sàpiguis...
La lista de Schindler.
Molt bé.
Molt bé. Ara has de ficar l'àudio dels aplaudiments.
Sí, és veritat. És una cançó que m'encanta, però és deliciosament trista, eh?
Sí.
Suposo que també perquè l'associes a la pel·lícula i al moment de la pel·lícula que sona, eh?
Clar. Doncs bé, aquesta pel·lícula que us presento ara es diu A War, que vol dir una guerra, vale? És una pel·lícula danesa, la crítica diu que és fantàstica, a mi el tràiler doncs, m'ha creat curiositat. La pel·lícula va estar nominada l'any 2015 a Òscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa i és un drama bèl·lic situat a la guerra d'Afganistan. Parla del comandant Pedersen i bueno, que es debat entre complir el reglament militar i la seva responsabilitat enfront dels seus homes i dels civils afgans, els que protegeix. I, per altra banda, doncs, té el desig d'abandonar la guerra i tornar a casa seva amb la seva esposa i els seus tres fills. Uh-huh. És una pel·lícula una mica dura, és silenciosa, té un estil molt proper, sense caure en el sentimentalisme, està plena de detalls, de plans molt tancats per a que intimis amb el protagonista, i bueno, és com una pel·lícula íntima, però bèl·lica.
Però bèl·lica.
Sí. Mm. També tindrem una pel·lícula d'amor que es diu La història de l'amor, per què complicar-se, no? Jo normalment no critico les pel·lícules d'amor, ni de cap altra cosa, o sigui, no soc... m'agrada el cine, la veritat, a no ser que sigui molt flagrant, com per exemple Alien Covenant, que encara me dure la decepció.
És que, Mònica, això d'Alien
Covenant...
Està
traumatitzada,
no? Que ve de lluny, eh? Fa mesos que ho arrossegue, això.
Ja l'entenc, ja.
És que vaig anar allà amb tota la meva il·lusió després de veure Prometheus i em vaig trobar amb allò i va ser com...
Ui, va estar quasi... a punt de convèncer-me a mi, que, vamos, jo, o sigui, un Alien no la podré anar a veure tampoc, i quan va tornar em va dir, ni parlar-ne, no.
No, la veritat és que no era el que m'esperava. Doncs bé, aquesta pel·lícula, La història de l'amor, doncs no l'he vist, però he vist el tràiler i ja ho he tingut tot servit per imaginar-me la resta de la pel·li.
Espera.
Després he llegit la crítica.
Ah.
Vale? Llavors, us explico una mica l'argument. Nova York, època actual. Mira, aquesta música me va ideal. Mm. Leo, un vell immigrant jueu, lúdic i divertit, viu recordant a la mujer más amada del mundo, el gran amor de la seva vida. Aquí tots són flashbacks i la història d'amor entre joves guapos, que ara actualment
veig
són...
Veig certa sorna. Veig...
Sí, claro. Ja ho dic, jo normalment no critico tan fort.
Em faltava activar-li l'eco al micròfon ara.
Sí.
Sí, veig que aquesta no està entre les que aniràs a veure.
No. Doncs bueno, ells són guapos i joves i ara són vells, no? Després, a l'altre extrem de Nova York, tenim a Alma, amb l'esperit d'un adolescent plena de passió que descobreix l'amor per primera vegada. Sembla ser que unir a Leo i Alma pues no és possible, no? Perquè ella és una jove, ella és un vell. No obstant, des de la Polònia dels anys 30, tornem amb flashbacks i records, fins al Central Park actual, un manuscrit anomenat La història de l'amor viatja a través de l'espai i el temps per unir els seus destins. Bueno, històries d'amor entrecreuades en diferents èpoques que busquen una mica una forma nyonya que l'espectador s'identifiqui.
Ja ens hauríem adormit, ja ens hauríem adormit a aquestes alçades, no?
Clar, jo ja us l'he explicat.
Va, que ens queda no re, encara no m'has dit... La meva on està?
Aquí.
Ara, vinga.
Doncs bé, tindrem també Bye Bye Germany. És una pel·lícula alemanya. Què et sembla una comèdia situada als anys 40, just després de la Segona Guerra Mundial? Pues bueno, pues Europa, més concretament Alemanya, doncs era una mica de desastre, no? Però bueno, et crea curiositat, no? Dius, com han de fer una comèdia d'això? Pues bueno, t'explico. La història tracta d'un grup de supervivents dels camps de concentració, cadascú amb el seu trauma i la seva pròpia història, que encapçalats per un carismàtic personatge anomenat David, els recluta com si fossin gàngsters i s'associen per muntar un petit negoci de venda de roba de llit, producte que, pel que es veu, era molt demanat entre els alemanys de després de la Segona Guerra Mundial i que, a més, se sentien culpables doncs, al veure aquests venedors jueus, no?, que anaven de casa en casa. Llavors, pues, se sentien culpables i els hi compraven la roba del llit. Ah. Saps? I, bueno, la idea és que puguin reunir aquest grup, aquesta associació, suficients diners per marxar d'Alemanya als Estats Units. Llavors, el simpàtic grup, amb el que te vas creant afinitat amb cert personatge o tal altre, doncs, contagiat d'energia i amb l'audàcia del David aquest, es posen mans a l'obra estafant els clients amb aquesta venda de llençols de París, que no són de París, i bueno, van inventant-se coses, intentant-los convèncer de la compra i a vegades doncs, també reclutar-los per la seva missió. En definitiva, tota una sèrie de tècniques cíniques i pícares que bueno, també són bastant visionàries en termes de màrqueting.
Mm-hmm. Bueno, vale, venga, aniré a veure aquesta, va.
És molt original, eh?
Laura, aniràs al cine?
Espero anar, sí.
Quina?
Doncs no ho tinc gaire clar encara. Jo crec que igual vaig a veure Kingsman 2.
I la història de l'amor, no? Aquesta?
No, aquesta ja ens ha quedat clar que no.
Molt bé, Laura González, escolta, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Que vagi bé.
I Mònica Carrasco, nosaltres que anem directes, cap a on anem directes? A dos quarts de dues.
A dos quarts de dues, però escolta, i tornem dilluns, no?
I tant.
Ah, vull dir que tornem a parlar tu i jo dilluns.
I tant.
Serà a partir de les 12:20.
Tornem a desplegar i obrir la Nacional 240.
Doncs escolta, que passeu molt bon cap de setmana, eh? I
igualment.
Gràcies.